22 minuts els que passen a aquesta hora de les 10 del matí. El corresponsal del periòdico, Marc Marginedes, va ser capturat fa 20 dies amb dues dècades d'experiència en zones de conflicte. Era la tercera vegada que Marginedes visitava aquest país. Avui volem parlar del conflicte a Síria i, sobretot, analitzar la figura del corresponsal de guerra en països en zones de conflicte. Per això tenim amb nosaltres aquesta hora l'estudi Ramon Bernils de Cugat.cat, el professor de periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, Xavier Giró. Molt bon dia, Xavier.
Hola, què tal?
I la Carme Colomina, cap internacional del diari Ara, via telefònica. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
En primer lloc, tenim aquesta notícia que finalment el grup del periòdico s'ha decidit a fer pública. És el segrest de Marc Marginedes fa 20 dies, notícies que no ens agradaria conèixer i que els mitjans n'hem d'acabar informant. La primera pregunta seria, estem prou protegits els professionals periodistes per ser ara mateix en països en zona de conflicte, o històricament hi han anat prou protegits, Xavier?
Mai ho estem prou, perquè en zones de conflicte cada actor pretén que el periodista serveixi els seus interessos. És com tenir un comodí a la zona que de tot el que informi servirà tant per la informació que cada bàndol vol tenir com per la desinformació que vol cada bàndol que l'altre tingui en respecte a les seves possibilitats. Llavors, les sospites sempre són grandioses sobre les possibilitats que el periodista sigui utilitzat per al bàndol contrari, no? I això posa en un altíssim risc als periodistes a la zona de conflicte. Sobretot quan es volen moure lliurement, perquè si van, diguem-ne, descaradament protegits per una de les bandes, bueno, doncs hi ha un perill, però hi ha la meitat del risc.
Ostres, llavors és molt complicat trobar aquest equilibri perquè la informació que arriba, finalment, sigui la millor, la més equilibrada.
Ho és molt, perquè això no seria, diria jo, una tasca tant del periodista com del mitjà. El periodista, quan està sobre el terreny, té possibilitats d'informar del que comprova, del que veu, del que diuen les fonts i comprovar-les si pot, però no molt més, perquè ell no pot estar a les dues bandes simultàniament, i si està al mig hi poden caure bombes de tots costats, per dir-ho metafòricament, no? Llavors ens hem de plantejar més la tasca d'informar bé sobre un conflicte com una tasca del mitjà, que es composa de la tasca de diversos periodistes sobre el terreny i també d'analistes, que a vegades són els mateixos periodistes i a vegades són persones que no estan sobre el terreny.
Carme, quin ha de ser el desafiament actual del periodisme de guerra en zones de conflicte com ara Síria?
El desafiament, mira, el problema, com deia precisament el professor Giró, i estic totalment d'acord, és que la situació del periodista s'ha complicat. Jo crec que el risc hi ha sigut sempre. El que ha canviat és que hi ha molta més consciència que el periodista és un instrument que pots utilitzar al teu favor, pot ser una moneda de canvi. Hi ha conflictes en les últimes dues dècades on el periodista, per exemple, s'ha convertit en objecte de segrestos, no? Per tant, com una eina més que pots utilitzar en la teva guerra, però el desafiament del periodista continua sent el mateix de sempre, anar allà i explicar històries. Un altre problema afegit és que, com que amb la globalització, el creixement dels mitjans globals ha augmentat exponencialment la presència de periodistes en els conflictes, abans eren uns quants aventurers els que feien aquest camí, ara hi ha mitjans d'arreu del món, hi ha periodistes d'arreu del món a qualsevol guerra on vagis, també ha augmentat el nombre i per tant molt més les possibilitats que tenen tots aquests grups armats que ho vulguin utilitzar. I un tercer factor és el de la precarietat. En un moment, perquè clar, en el món ideal que explicava en Xavier Giró, deia, els mitjans de tenir diversos persones en un conflicte i després ells fer l'anàlisi des d'aquí, però clar, diverses persones en un conflicte és una situació ideal que avui ja gairebé ningú cobreix. I molts dels periodistes que estan cobrint conflictes estan en una situació de precarietat i que no estan amb coberts ni amb les assegurances ni amb els mitjans econòmics i logístics que necessitarien.
Clar, de fet acostumen a ser periodistes freelance, normalment, que treballen pels continguts que generen, en aquest sentit, per cada peça cobren un preu.
Cada vegada més, periodistes freelance que no tenen això, doncs, la cobertura, les assegurances de vida que contractaria un mitjà que enviés a un periodista de plantilla i que van a tant la peça, i això sí que pot fer que corris més riscos dels necessaris. Sempre es corre riscos, no? I jo crec que cada periodista posa els seus límits. Quan vas al lloc d'aquests, tu saps fins a on estàs disposat a arribar. Però clar, quan un depèn realment d'una peça diferent, de que li comprin o no li comprin una peça, podria portar el periodista a córrer riscos innecessaris, no?
Clar, perquè fins a quin punt s'ha de prendre un risc per tenir una informació, Xavi?
La Carme apuntava, no?, que cadascú posa els seus límits. Clar. Perquè a vegades, fins i tot no posant el límit, entres en un risc que tu no has pogut calcular. Els periodistes que més riscos corren són els fotoperiodistes i els que fan de càmera, perquè aquests han d'estar al lloc, si no, no poden vendre imatges.
I a més allò de que quan més a prop del lloc, millor.
Sí, perquè a més, fins i tot aquests periodistes són els que aporten la màxima credibilitat a la informació que es fan, perquè ja sabem que una fotografia no és tota la realitat, però aquella fotografia és allò, i allò és real, per molt que estigui desenfocada o reemmarcada, però allò és real, i això vol dir que el periodista hi era i testimonia el que està passant. Aquests són els que més riscos corren, i clar, si estàs en el front, el risc és absolut. És absolut, no? Bueno, no sé que estiguis, clar, en un bàndol que tingui tanta potència de foc que l'altre sigui insignificant, no? Però, bueno, això ha passat i segueix passant. Però a la mesura que vulguis cobrir els dos bàndols, el risc es multiplica. No hi ha manera fixa de protegir-se, més enllà de portar una armilla antibales i un casc, però això són coses menors, no?
De fet, parlaves dels fotògrafs en aquest sentit, potser són els únics que tenen un reconeixement explícit amb els premis que s'acostumen a fer de fotografia, però a vegades el paper del periodista de zones de conflicte, diguem, de cobrir qualsevol tipus d'acte que comporta un perill, com pot ser una guerra, qualsevol tipus de conflicte, no està tan reconegut com potser hauria d'estar.
Bueno, clar, el fotoperiodista o el càmera fa una feina molt visible, aclaparadora, i és més fàcil de reconèixer i de visualitzar. Però també els periodistes plomilles, que en diem, no?, els que escriuen, també són reconeguts perquè fan cròniques espectaculars, perquè tal com ho descriuen veus que allò és creïble, que és veritat, i aconsegueixen transmetre no només l'anàlisi de la situació en la seva mesura, a mesura en què puguin veure, sinó també el sofriment de la gent, la tensió, la humanitat, no? Perquè aquest és un gran repte també pels periodistes, jo crec, que és mostrar la deshumanització de la guerra, no? La guerra és tremenda, és una espiral en l'evolució dels conflictes que només porta més i més dolor, no? I això també és una tasca, jo crec, no només explicar-la, sinó contribuir amb l'explicació a que tinguem un món cada cop més lliure de guerres.
Deixem una pregunta ara, Xavier, per la Carme, que la tenim dirigint-se a Vic, on ha d'anar a impartir una classe. Carme.
A la universitat, sí.
A la Universitat de Vic, exacte. Des de Catalunya estem ben informats del que està passant als conflictes armats, com ara, per exemple, el cas de Síria?
Sí, jo crec que com a molts altres països, aquí sempre hi ha hagut una voluntat per part dels mitjans catalans d'explicar al món, de ser els ulls una mica també, no?, del nostre país i explicar què passa fora. No som exempts, però, a tots aquests altres problemes que et deia, el de la precarietat. Jo crec que en aquests moments hi ha menys possibilitats econòmiques per molts mitjans de tenir periodistes desplaçats, d'estar fent cobertura sobre el terreny. En aquest sentit hem anat enrere, però no pas per una voluntat dels periodistes de no voler-hi anar, sinó per la situació econòmica que està afectant a molts mitjans de Catalunya i de molts altres països arreu del món. Però crec que hi ha grans professionals, no? El Marc Margineres, per descomptat, és un d'ells, una persona amb moltíssima experiència, que es coneixia el terreny, que es coneixia el país, que coneix els conflictes i que sap el que és en allà. Jo crec que els periodistes que hi van, a més, ja saben a què s'exposen. És a dir, ningú va obligat a un conflicte, ho tries i un cop allà has de confiar molt en el teu instint i saps, també ho deia abans en Xavier Girona, que hi ha una part que tu no controlaràs i que se't pot escapar. però ja... jo crec que hi ha grans professionals.
I ja l'última, Carme, com han contribuït les noves tecnologies a l'hora de treure la llum informació classificada?
Clar, el problema de les noves tecnologies és que personalment crec que es poden convertir en una trampa pels periodistes, i la guerra de Síria per mi és l'exemple més clar. La guerra de Síria, quan en els pitjors moments, quan la premsa no hi podia entrar, quan no hi havia manera, quan realment t'estava jugant la vida, que és el que està passant ara també d'entrar-hi, són els internautes gairebé, no? Aquests activistes de les xarxes socials que s'han convertit en una font d'informació pels periodistes, i a mi és una de les guerres que més problemes de consciència m'ha provocat en aquest sentit ètic, no? Com a periodista, aquesta sensació d'estar a la redacció del diari i està veient el vídeo que ha penjat a Twitter un d'aquests activistes que t'explica com estan bombardejant homes, no? Com està veient les bombes, les columnes de fum, com estan traslladant a ferits, i aquesta sensació d'estar presenciant aquesta guerra pràcticament en directe i en temps real des de la comoditat de la redacció, aquesta èticament em suposa un problema. I després també la vulnerabilitat de la informació, perquè en les xarxes socials és la intoxicació funciona, la propaganda no només és en els mitjans clàssics, també a internet, no? A les xarxes socials. I per tant també tens aquest problema afegit de que estàs una mica en mans de les fonts que tu creus fiables, però no estàs allà sobre el terreny per comprovar-ho.
Carme Colomina, cap internacional del diari Ara, gràcies per atendre la trucada del programa i per intervenir en directe.
A vosaltres, i disculpeu les condicions.
No, home, no, que vagi molt bé aquesta classe a la Universitat de Vic.
Gràcies.
Fins una propera, Carme.
Fins una altra. Adéu-siau.
Xavier, es sentia sobretot, quan parlava la Carme, d'intoxicacions.
Sí, perquè, com dèiem al principi, no, cada bàndol mira d'utilitzar aquest camp de batalla sui generis, que és el de la informació, al seu favor, tant per legitimar el que fa com per legitimar l'enemic, i per informar, per fer creure que ets fort on ets feble i que ets feble on ets fort. Això ja ho deia el Sun Tzu en els principis de la guerra, no? Llavors el Twitter i les xarxes, bueno, els e-mails es poden convertir en elements d'intoxicació, però també en elements d'informació, i a vegades els elements que s'aporten donen prou proves de que allò que està passant és força real, diguem-ne, tret de matisos. Uh-huh. Però si un veu imatges d'homes on te reconeix edificis, coneix aspectes i veu que està bombardejant, això és massa difícil de falsificar. Una altra cosa és qui ha tirat les bombes, això ja costa més de saber-ho, però si veus on cauen també pots imaginar-te qui les ha tirades, no? Però fins i tot la intoxicació és tan forta que com ja va passar la guerra a l'ex-Jugoslàvia, s'acusava alguns grups, s'acusava els bosnians d'haver-se bombardejat ells mateixos per justificar la intervenció que va haver al final, no? de l'OTAN, no? Aquí a Síria ha tornat a passar. El govern sirià ha acusat a l'oposició de causar víctimes pròpies per acusar-los amb ells d'aquests crims, no? O sigui que els límits de la...
Vaja, per poder ficar-se és una mica com la Segona Guerra Mundial, quan l'atac de Pearl Harbor, que els americans sabien perfectament que atacarien els japonesos.
Sí, és molt similar. Exacte. És molt similar.
L'història es repeteix cada cop, i a més en un cas com aquest és molt trist que s'hagi
repetit. Bueno, es fa pitjor, més que repetir-se. Exacte. Sí, és trist.
Xavier, ens deies abans d'entrar que ets professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i experiodista, deies.
Sí.
Doncs ara, com a experiodista que et catalogues, ha sortit el tema també abans amb la Carme, n'hi ha prou amb llegir les cròniques d'un diari per entendre un conflicte, o hem d'anar més enllà? Perquè sovint els corresponsals acaben escrivint llibres per posar-hi, sí, tot allò que no ha tingut cabuda a les pàgines del diari o al minut i mig de crònica.
Estar ben informat és una feinada, la veritat sigui dita, perquè la informació diària aporta detalls, però a vegades perd els fils importants d'un conflicte. Estar ben informat sobre què ocorre al món sí que vol dir consumir mitjans d'informació, ràdio, tele, diaris, però sobretot també dotar-se d'anàlisis de conjunt. Perquè un article, dos, tres, un reportatge, un llibre, pot no donar una bona comprensió del que està passant en un determinat conflicte. I un reportatge ben fet pot donar-la en grans línies, no? O sigui que s'ha de saber triar. Un ha d'anar veient on li van donant simplement més del mateix, i per exemple si un només informa de bombes i morts, doncs és important perquè humanament es commou, però això no ens explica què està passant. Llavors un ha d'anar veient què diuen els diferents mitjans, què diuen revistes especialitzades o alguns programes que es fan amb més serietat que altres, i llavors triar una quantitat raonable de peces informatives per tenir una idea. Això no és fàcil.
Quina feinada, tu, eh?
Ho és. Sí, realment ho és. I diguem que no tenim temps per aquestes coses. I a més a més, normalment estem cansats quan tornem a treballar i preferim una cosa d'entreteniment que no una cosa a vegades complicada, no? També és aquí un gran repte dels periodistes, no? És com fer de qüestions complicades un producte que sigui interessant, no? A vegades, jo recordo, perdoneu el paral·lel, no? Profes que diuen, no, això és molt important i s'ha d'aprendre encara que sigui dur. I jo penso, malament, anem malament, perquè si és important ho has de fer entenible i assimilable per part dels estudiants. No n'hi ha prou pensar que és important i donar-lo en duresa. Ens pareix igual, no? Hem d'explicar coses complexes, amb senzillesa, que la gent ho pugui entendre, i que la gent hi vegi també què hi pot fer. Perquè sovint informem de conflictes i de desgràcies d'una manera cridanera, però que deixa a l'audiència amb una incapacitat de reaccionar. No saben què fer, només clar, és planyir-se, no? Quin desastre.
No, realment, quan hi ha, en la casa Síria, quan hi ha hagut aquests atacs amb armes químiques, ens quedem amb les imatges dels morts, que òbviament són importants, però molt sovint s'oblida per què està passant tot allò. És que l'exemple que trobo que és claríssim.
Sí, sí. Exacte, perquè està passant, perquè hi ha una situació de discriminació tremenda, perquè a uns els han venut armes químiques, si no els haguessin venut no les haguessin pogut utilitzar. Clar. Però fins i tot també amb això de les armes químiques, és evident que és un salt qualitatiu en la guerra, no? Però sovint s'ha plantejat, perdona la paraula sovint, que m'està sortint molt avui, però és que no és tot categòric, no? Doncs que això no es pot tolerar, les armes químiques. Ah, no es pot tolerar les armes químiques, però sí es pot tolerar que segueixin massacrant a les minories. Això no és un plantejament ètic, no? I aquesta discussió també mereix ser plantejada per al públic i per als analistes i per la gent que pren accions, no? Que protesta, que pressiona políticament, socialment, perquè es faci alguna cosa.
Tot això ara com s'explica, com s'ensenya a la universitat, professor Giró?
Bé, això... clar,
ho assimilen, no? Els estudiants?
Jo crec que de manera creixent, sí? A la universitat vam viure... Bueno, sempre ha sigut un lloc molt viu, la universitat, no? Però l'any 95 ja, amb la guerra de Jugoslàvia, vam tenir una jornada sobre els mitjans de comunicació i la guerra, i vam veure que els mitjans eren importants factors en el desenvolupament de la guerra. A vegades més grans, a vegades més petits, no? Però amb una influència, sobretot amb l'opinió pública, que l'opinió pública actua en funció de la informació que té, no? I després, en la guerra d'Iraq, va ser una cosa tremenda. Clar que el país estava implicat, no? I llavors era més fàcil, però hi va haver-hi molt, a part de les vagues que hi van haver-hi, amb les vagues es van aprofitar, perquè tothom qui va voler, i era molta gent, va analitzar i reflexionar i fer accions en relació als mitjans i les guerres. I avui es va fent això en els primers cursos, i en els cursos finals doncs es pren una mica d'especialització, però també hi ha alguns cursos de postgraus en què es preparen els periodistes per fer cobertures de conflictes internacionals, conflictes bèl·lics, conflictes socials intensos. O sigui, anem millorant la formació sobre això. El que passa és que, lligant amb el que estàvem parlant de Síria, és tan gran la precarietat dels mitjans i tan pocs llocs de treball avui en els mitjans de comunicació, que molts periodistes, per fer-se un lloc, s'arrisquen i se'n van sols a cobrir aquestes guerres i després a veure què poden vendre o què poden col·locar en els mitjans, no? I llavors aquests periodistes estan en una situació molt més vulnerable, perquè tenen menys recursos, perquè tenen menys contactes, perquè a vegades ni quasi ningú sap que són allà, i llavors tampoc, per exemple, les ambaixades o els cossos diplomàtics en general poden actuar, no?
I la situació ha canviat, com ara comentàvem, juntament amb la Carme, precisament Marc Marginedes, la protesta que ha decidit fer el periòdico i que repetirà cada dimecres, un dia on van arribar últimes notícies, 4 de setembre, un dimecres precisament, és per reivindicar que no és un espia Marc Marginedes, sinó que és un periodista. és aquest punt en el que es creu que es pot jugar per fer entendre que està fent la seva feina. I no sé ara mateix també, senyor Giró, si es troba molts alumnes que li diuen que volen convertir-se en corresponsals de guerra.
Sí, hi ha un bon nombre d'alumnes que volen cobrir conflictes bèl·lics, conflictes armats, perquè els atrau la situació de tensió. Això a tots ens fa atractiu. Els mitjans de comunicació, de fet, tenen un rei de la informació, que són els conflictes, i si aquests són bèl·lics, encara més, no? Tenen una gran visualització i...
Però no tots, eh?
No,
després també hauríem de parlar aquí de quins conflictes s'acaben sent notícia i quins no.
Sí, tenen una gran visualització els que veiem, vull dir que és fàcil de visualitzar, de que tenen imatges, hi ha explosions, exacte. Però conflictes latents o conflictes molt importants en què hi ha gent que passa gana i que mora, no? Lentament aquests són més difícils de veure. Hi ha més raons per les quals aquests són difícils de veure. Difícils. Són difícils que apareixin als mitjans, no de veure, perquè hi ha organitzacions que saben que existeixen i que intervenen, no? Intervenen en ajuda humanitària, però també en mediació internacional per intentar que els conflictes no explotin, que és un gran repte i és molt important, perquè un cop explotat, doncs és molt més difícil d'aconseguir la pau, d'aconseguir la resolució del conflicte, que és el que ens mou a tots.
Avui parlem de Síria i analitzem la figura dels corresponsals de guerra, perquè Marc Marginades fa 3 setmanes el corresponsal del periòdico que va ser capturat per un grup jihadista i ja avisava, de fet, en les últimes connexions que la situació era complicada, havia de moure's amb un grup insurgent. De moment no hi ha notícies ara, novetats, al cas de Marc Marginedes. Això sí, la redacció del periòdico ja ha dit que cada dimecres a les 5 de la tarda seguirà fent protesta i seguirem pendents des dels mitjans de comunicació, com no pot ser d'altra manera, del cas d'aquest company de professió. Senyor Giró, moltes gràcies per haver volgut estar avui aquí amb nosaltres. No sé si té classe ara, també, com la senyora Colomina.
Avui no, avui no.
Avui té festiu. Doncs quan reprengui les classes, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.